En punt, les 9 del matí, arrenquen a aquesta hora les eleccions espanyoles. Si no hi ha incidents a aquesta hora del matí als col·legis electorals de tot Espanya, amb els comicis més insòlits, en ple mes de juliol, un dia de molta calor, no només a Catalunya sinó en d'altres llocs de tot l'estat, amb rècord ja de participació per correu i eleccions molt, molt tenses. Europa mirant amb vertigen la jornada, el resultat, sobretot pel risc que la formació d'ultradreta Vox pugui acabar entrant al govern d'Espanya, així ho expliquen bona part dels mitjans internacionals en el dia d'avui, i que pugui acabar provocant un efecte dominó a la resta de països de la Unió Europea, que d'aquí a un any, no oblidem, va també a eleccions. Comicis els d'avui, que van de blocs, de la dreta, de l'esquerra, i que a Catalunya també va de pols independentista, de pols entre independentistes, si els votants continuen castigant, com ho van fer el mes de maig, a les municipals, a les formacions que han anat dominant el panorama polític de l'última dècada. Final de campanya també estrany, amb un Partit Popular que venia triomfant, gairebé en passeig militar, i que ha anat encadenant errors rere errors els últims 5 dies, per incompareixença o per incapacitat, i que sembla que obre encara molt més el partit de cara a aquest vespre. Amb un avís: qui guanyi les eleccions aquest vespre no vol dir automàticament que governi. Podria ser el primer cop a la història d'Espanya que no sigui així. En tot cas, ve una jornada electoral apassionant, que potser no és l'última, tampoc és descartable aquest escenari, que seguirem en directe a RAC1 des d'ara mateix i fins que calgui, per saber qui s'endú la victòria i, si és possible, qui s'endú el pròxim govern d'Espanya. Les 9 i 2 minuts. Anem a fer una mica de tomb pel país, a veure com arrenca aquesta jornada tan sui generis d'eleccions espanyoles en l'últim dia de la temporada regular de RAC1. Perquè si no hi ha incidents, haurien d'estar obrint ja els col·legis electorals a tot Catalunya i a tot l'Estat. A Barcelona tenim el Ferran Dalmau. Com estàs, Ferran? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ha arrencat ja aquí? S'ha obert el col·legi electoral on ets?
Encara no ha entrat ningú al col·legi electoral, tot i que les meses ja estan constituïdes, és a dir, que ja podria entrar la gent a votar. No han votat encara ningú, no pas perquè no hi hagi ganes de fer-ho, perquè de fet hi havia 3 o 4 persones fent cua just davant del col·legi, però suposo que pels últims preparatius encara no han pogut entrar a votar.
Algun detall de ventalls, de ventiladors, d'aigües fredes, alguna cosa que et faci veure que, vaja, la climatització de l'edifici té les seves característiques especials, alguna cosa que faci entendre que avui és 23 de juliol?
Hi ha una gran diferència entre la sala on hi ha les meses, que on la temperatura es manté vora els 24-25 graus. El benestar depèn de cada mesa, perquè depèn de les sortides d'aire condicionat. És a dir, hi ha meses que estan, el personal de la mesa, força tranquil, a bona temperatura, i altres meses que ho estan passant pitjor. La diferència és que als passadissos no hi ha aire condicionat, i per tant la gent, quan agafa les butlletes, els sobres que estan als passadissos, sí que està passant força més calor. És això, la gran diferència entre passadissos i la sala principal.
En el dia que arrenca aquesta jornada electoral a Barcelona, aparentment amb normalitat, gràcies, Ferran. A Tarragona, Esteve Giral, com veus la situació? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs una gentada aquí, eh? Ja hi havia, Xavi, una quarantena de persones fent cua esperant. De fet, 4 avis, dic avis perquè tots m'explicaven, al voltant dels 90 anys, s'esperaven des de feia ben bé mitja hora.
Carai.
Asseguts amb unes cadires.
Ni que fossin, ni que fossin les rebaixes.
Sí. Els hem posat 4 cadires, s'han assegut a davant del Palau de Fires i Congressos de Tarragona, on som, a tocar de l'estació, a la part baixa de Tarragona, i s'han esperat pacientment perquè hi ha ganes de votar. A dins, temperatura al voltant dels 25 graus, espai perfectament climatitzat, aigua per tothom, tot perfectament previst. S'han pogut constituir les meses amb normalitat. Explicàvem a les 8 que hi havia una senyora, una de les vocals, que havia presentat al·legacions dient, doncs, que tenia un problema mèdic, que havia de prendre una gran quantitat de pastilles. De fet, ha portat com a prova, Xavi, la bossa amb les pastilles que s'havia de prendre. Han aixecat acta i l'han deixat marxar cap a casa. Carai. Per tant, un dels suplents li ha tocat omplir el seu forat amb cara, t'ho pots imaginar, de no massa de bons amics, no? Però s'ha constituït tot amb normalitat. normalitat. Ara hi ha activitat frenètica dintre del vestíbul. Sí que és veritat que un cop passi aquesta primera batzegada de gent que vol votar, sobretot gent gran, que em deien, doncs, per evitar aglomeracions, por de caure, i també por de la calor, eh? La calor marca aquestes eleccions, perquè és allò de... Encara ara s'està prou bé a fora, al voltant dels 26-27 graus, per tant, és una bona temperatura. El cel aquí a Tarragona és núvol, tapadot, i per tant és un bon moment segurament per aprofitar i per votar. Unes eleccions aquí a Tarragona, com a la resta del país, a Catalunya, explicaves a les 8, doncs seran claus per veure què passa a l'Estat, on es disputen 6 diputats i diputades aquí al Congrés, i on serà clau, per exemple, veure si Vox aconsegueix per primer cop a la història tenir representació, què passa amb el PSC, qui s'augura una victòria clara, i què passa també amb els partits independentistes, amb Esquerra i Junts, que haurien d'anar darrere dels socialistes aquí a la demarcació tarragonina. 600.000 persones amb dret a vot, més vot per correu que mai, 18.000 vots, 18.000 votants ja ho han fet per correu, i aquí en aquest col·legi hi haurien de passar, doncs, aquestes 6.000 persones que tenen dret a vot en el que és el col·legi electoral més gran de tota la ciutat de Tarragona.
Gràcies, Esteve Giral. Recordeu una cosa, que tota aquesta gent que va a votar d'hora, passa com cada elecció, i en una elecció com aquesta, que hi ha molta gent de vacances i que potser veurem si hi ha alguna dificultat més per constituir les meses, els primers que arriben poden acabar a la mesa, encara que vagin a votar. Per cert, un oient que ens deia una cosa que ara de seguida comentarem en tertúlia, que efectivament en aquestes eleccions és així, diu: soc suplent en una mesa fa mitja hora que s'ha constituït, però ens diuen que els suplents ens hem d'esperar fins que totes les meses estiguin constituïdes per poder marxar, perquè ens poden enviar a d'altres meses. I ens pregunta: és normal això? Doncs sí, efectivament això pot passar a qualsevol persona que estigui sent suplent, perquè el poden enviar directament a una altra de les meses del mateix col·legi electoral. No sé si en d'altres col·legis electorals també. De seguida passem per d'altres punts. Som a Lleida també amb el Julen Andrés. Què tal, Julen? Bon dia.
Bon dia. A Lleida, al Centre Cívic de Balàfia, un dels col·legis electorals més grans de la ciutat, l'última taula de les 8 que hi ha s'ha constituït quan faltaven 10 minuts per obrir portes, perquè no arribava la persona titular. Hi havia una trentena de persones a fora esperant per votar, ara ja ho han pogut fer, en un col·legi electoral que gaudeix d'aire condicionat i la temperatura és molt bona, d'uns 24 graus. Altres ciutats de la demarcació Lleida el que han fet, com a Mollerussa, és unificar tots els col·legis electorals als pavellons firals, perquè precisament és un lloc on hi ha aire condicionat. A una demarcació de Lleida que en total els ajuntaments han comprat uns 150 ventiladors per afrontar la jornada del dia d'avui, que les encostes situen que un diputat dels 4 representants que ja se'l disputaran entre PSC i PP.
Gràcies des de Lleida, Julen Andrés. Irem cap a Girona, on tenim la Bàrbara Julve. Normalitat també per aquí, Bàrbara?
Sí, exacte, normalitat al pavelló de Palau. Tots els membres de les 14 meses estan a lloc i ja han entrat els votants més matiners. Veiem un centenar de persones exercint ara mateix el seu dret a vot. Per tant, hi ha cues a cada mesa, són persones que volen esquivar la calor. Hi ha repartits 14 ventiladors, una a cada mesa, que ja fa una hora que volten sense parar, i les portes d'accés en aquest pavelló també estan obertes de bat a bat per fer circular l'aire a dins. Hem pres la temperatura i a la pista principal ronda ja els 27 graus. Ens han explicat, però, que d'aquí unes hores, a més, quan el sol toca de ple en aquest taulat, en el taulat d'aquest equipament, això es converteix en un autèntic forn. Abans d'obrir portes, s'han repartit les aigües pels membres de les meses. Toca 2 ampolles d'un litre i mig per cadascun dels membres per passar tot el dia. Veurem si amb aquesta calor en fan prou. Unes eleccions aquí a Girona en què estan en joc 6 diputats al Congrés i 4 senadors. Esquerra va ser la primera força frec a frec amb Junts. Els dos partits van obtenir 2 diputats, els socialistes, per la seva banda, només un. L'últim va ser per En Comú Podem, però molt frec a frec amb la CUP, que es va quedar només 2.000 vots d'obtenir el seu primer diputat.
Les 9 i 8 minuts, i hem d'anar cap a Madrid perquè Pedro Sánchez està votant ja a aquesta hora del matí. Crec que ja ho ha fet, Jordi Armenteres. Bon dia.
Acaba de votar ara mateix. Bon dia, Xavi. Ha hagut de fer cua. Tenia 4 persones al davant. Ha arribat molt puntual. Ens han sortit a les 9 de Moncloa. Moncloa és al costat d'aquest col·legi de Nostra Senyora del Buen Consejo, que és el col·legi històric on voten els presidents espanyols que s'han empadronat a Moncloa. No va ser el cas en el seu dia de Mariano Rajoy, que mai s'hi va arribar a empadronar, però ell sí que ho ha fet aquí, acaba de votar, ha fet cua com un ciutadà més, i en breu el podrem sentir en directe perquè farà declaracions. És una mica, Xavi, el dia de la marmota, el que va passar fa 8 mesos.
Sí, senyor.
És el mateix escenari, serà la mateixa declaració, hi haurà la mateixa allau de periodistes, inclús superior, i en un minut el tenim probablement aquí.
Amb un interès internacional, com dèiem, important, un Pedro Sánchez vestit amb una camisa verda fosc i texans, que la tria, sabem, de la roba sempre és important, camisa verda, Va una mica esport,
va molt esport.
Exacte.
Sí. I sí, que... sí, a més van bambes, unes bambes de color gris amb texans.
No les he vistes.
S'està acostant en aquests moments, se'n va veure un dels arbres d'un dels patis que hi ha aquí dins.
Se'n va veure l'arbre.
Les imatges probablement que veureu el dia d'avui.
D'acord.
És una morera, això, em sembla.
Carai, Armenteres, ho sap tot, de veritat.
Tot i que soc... És una morera, presidente, esto? És una morera, esto?
Una morera, no sé si es diu...
Ah, una higuera. Una higuera, no.
Anar a molestar el president d'Espanya per veure quin arbre només ho pot fer Jordi Armenteres, de veritat.
Es col·loquen tots els periodistes...
Armenteres, de veritat, ets el millor.
Xavi, que es contagia el...
Perdó, ets el millor, de veritat. És que... Digues. Ui, s'està tallant, ara no ens pot tallar això.
Senti, Sánchez en directe, després de votar.
Val, perfecte. A veure si el podem sentir.
Ara, quan venga el compañero del partido...
A veure si tenim alguns problemes de connexió, a veure si podem millorar-los amb Pedro Sánchez. A veure si el podem sentir ara en directe, sí. Amb tot de micròfons, envoltant-lo, Pedro Sánchez, al costat d'aquesta figuera. De veritat, Armenteres, és que és el millor. Una expectació enorme al voltant del president del govern d'Espanya sobre unes eleccions que són vitals i que tenen mirada internacional. A veure si el podem sentir ara en directe al president del govern d'Espanya. Ara sí.
Sí, jo? Bueno, lo primero, gracias. Gracias a los medios de comunicación que vais a cubrir una jornada electoral muy importante para nuestro país. Gracias también a los trabajadores y trabajadoras de Correos, a los ciudadanos y ciudadanas que están en las mesas, que van a controlar esta jornada electoral, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los interventores, a las interventoras, a los apoderados. Bueno, yo hace muchos años también fui interventor del Partido Socialista, de todas las organizaciones. En definitiva, gracias a todos los que van a hacer posible, pues, el que España muestre al mundo y nos mostremos a nosotros mismos lo que somos, una democracia intachable. Y a partir de ahí, pues lógicamente, lo único que puedo pedir es la mayor de las participaciones, la mayor de las movilizaciones, porque haciendo eso, que haya movilización, que haya una participación histórica, haremos también que el gobierno que salga de las urnas sea un gobierno fuerte para que España pueda avanzar durante los próximos 4 años. Pues bueno, voy a pasarlo en familia, voy a estar con mi mujer, con mis hijas, con todos mis seres queridos, muy expectante, lógicamente, y pendiente de la evolución de la participación a lo largo de la jornada electoral. ¿Eh? A ver, yo no quiero tampoco decir si estoy optimista o no. Tengo buenas vibraciones, pero en fin, son los españoles y españolas los que van a decidir hoy el futuro de nuestro país, el avance de nuestro país, y desde luego, si hay una voz que hay que escuchar hoy, es precisamente la de ellos y la de ellas. Así que lo único que puedo decir hoy es animar a la participación, a la movilización. De verdad, es un momento muy importante para nuestro país, también lógicamente pues lo es para nuestra democracia, y solamente puedo dar las gracias de nuevo a todos aquellos que hacéis también los medios de comunicación, que nuestra democracia sea eso, intachable, ¿no? Hay muchos medios de comunicación internacionales también pendientes, muchos acreditados también en la sede de Ferraz, que es la sede del Partido Socialista, y bueno, eso también significa que lo que vaya a suceder hoy aquí va a ser muy importante, no solamente para nosotros, lógicamente, sino también para el mundo y para Europa, y yo creo que eso pues tiene también que hacernos reflexionar y bueno, ir a votar. Gracias.
Gracias.
És Pedro Sánchez en directe, l'estem sentint al micròfon de Jordi Armenteres al costat d'aquesta figuera que ja és història de la ràdio ara mateix. Un Pedro Sánchez, què he de dir? M'ha sorprès, ara de seguida saludo a tots els col·laboradors, bueno, jo us puc saludar a aquesta hora del matí. Què tal, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola, Ivan Guera, bon dia.
Bon dia.
Hola, Tània Tàpia, com estàs?
Què tal, bon
avui
dia.
Avui des de Barcelona,
avui
des d'aquí,
contenta de veure's.
I el Manel Manchón també ens acompanya, com estàs, Manel?
Bon dia.
I també la Sara González, bon dia, Sara.
Molt bon dia.
Ara de seguida li pregunto a l'Armenteres també, però no sé si Armenteres, confirmes aquesta impressió. És obvi que el primer que havia d'anar a votar és Pedro Sánchez, que és el més necessitat, en certa manera. És el que així mantindrà, marca el ritme del dia, sortirà tots els seus talls mica en mica al llarg del matí. No té oposició, perquè crec que el pròxim a votar ja fins a nivell espanyol és Abascal d'aquí a 2 hores, a les 11 del matí. Per tant, 2 hores de Pedro Sánchez als mitjans de comunicació. Però, per altra banda, m'ha sorprès el to, que no era... ni inflamat ni tens, com en d'altres ocasions, que podria ser com és molt important i això és un moment greu, etc, sinó molt somrient, fins i tot aquest concepte de buenas vibraciones, gairebé de Beach Boys, i molt tranquil, com de poc amb moltes ganes de voler influir especialment, Armenteres.
Tu has dit, el to de veu diu tot, i en aquesta campanya electoral hem passat per moltes situacions i per molts estats d'ànim de Pedro Sánchez, i avui és dels dies que deu haver dormit. L'altre dia explicava a l'entrevista a Onda Cero que ell dormia habitualment 5 hores i a darrere tots els periodistes dèiem, doncs fa dies que deu dormir menys d'aquestes 5 hores. No, se l'ha vist molt tranquil, és veritat. Hi ha hagut crits a l'entrada, això no hem tingut temps d'explicar-ho, perquè ha sigut molt ràpid, ha votat, i hem explicat i l'hem sentit amb ell. A l'entrada, el que passa que ara no ens hi deixen accedir perquè hi ha un cordó de seguretat i tan bon punt hi puguem anar, res, estem a 20 segons de l'entrada. Hi ha hagut com una mena de batalla de crits entre aplaudiments de militants simpatitzants del PSOE i gent cridant-li fuera, fuera. És veritat que mireu, fa 8 setmanes, aquí és on es popularitza aquell eslògan del que te vote, chapote.
Sí, senyor, ho vam sentir en directe.
Va ser en aquest col·legi electoral quan votava Pedro Sánchez. Llavors, ningú li ha cridat a fora. Sí que hi ha hagut concentració d'algunes desenes de persones que li anaven dient fuera, 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 fuera.
Però no hi ha hagut aquell crit que es va colar, precisament com deia l'Armenteres, ara fa 8 setmanes, en aquell 28 de maig, que seguíem en directe també amb el Jordi, que es va colar enmig dels micròfons quan anava a parlar Pedro Sánchez, aquell que te vote chapote, que va ser el 28 de maig i que en fi que ha provocat un d'aquests comentaris i d'aquestes frases que ha fet fortuna i que pràcticament ha servit durant unes setmanes d'eslògan electoral del Partit Popular.
Mireu, Xavi, ara digues. No s'han sortit cap a fora, som mira, a l'exterior d'aquest col·legi.
Sí que se sent, sí.
I aquí teniu la batalla entre els que criden fuera, 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 i a més és a una banda d'una vorera els que criden ista, 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 Espanya socialista, a l'altra banda de la vorera fuera, fuera, fuera. O sigui, una batalla en tota regla, com si fos una mena de batalla de galls, no? Que comencen a cridar tots dos.
A veure si ho podem sentir, Armenteres, ara, o ja han callat?
Què passa, que ha anat a la baixa?
Ha anat a la baixa, d'acord, sí, sí. Però és una mica, sí, aquells crits que es fan...
Tota la caravana presidencial ha desaparegut d'aquí i aquests crits han aguantat algun minut més.
Molt bé. Perfecte, Armenteres. Ara de seguida tornem a parlar amb tu, però deixeu-me fer una primera valoració entre la gent que ens acompanya avui a l'estudi. Carles, Pedro Sánchez havia de sortir el primer.
Està clar, i el que no s'entenen és que Feijó li deixi 2 hores de micro, de talls de veu.
No, Feijó surt a 2:15, imagina't.
Per això,
o sigui, 2 hores estona. I mitja.
A veure, avui és un dia que els mitjans toca fer moltes coses, però entre altres coses es toca tirar talls de veu, diguem, obligats, i que són els que t'omplen els minuts. Llavors, deixes doncs, molta estona a un Pedro Sánchez, que bé, està tranquil, simpàtic, i que ha de transmetre aquesta idea. Avui no podia sortir tibat. Ha de sortir tranquil, sí, com a mínim.
I tampoc té massa marge. És a dir, és molt limitat el missatge que pot fer a peu d'urna, més enllà d'apel·lar la participació, com sempre ho ha dit. És veritat que amb missatges velats, no? Quan més fort sigui el govern, millor. Tenim aquí la mirada dels mitjans internacionals, perquè això és històric. Clar, al final, si ho passes per la trituradora, el que vol dir és... Pot haver-hi el govern més conservador, per dir-ho finament, des de la dictadura de Franco. Avui depèn de com surtin els números.
Que és la mirada del New York Times, per exemple, de mitjans nord-americans, clar, que diuen literalment això.
Clar, clar.
El govern més a la dreta des del franquisme.
Per tant, són missatges velats que ell no pot anar més enllà, doncs jo crec que l'ha transmès bé, no pot fer una altra cosa, amb un to tranquil, presidenciable, i a veure com va el dia, perquè jo crec que estem tots una mica a l'expectativa.
És veritat que triar l'hora en la qual tu vas a votar, també és un missatge, no? Ell porta tota la campanya dient que és importantíssim aixecar la participació, i això té a veure amb que l'esquerra està convençudíssima que la seva victòria, o que puguin sumar, perquè això no és una qüestió de qui guanya, és una qüestió de qui suma, passa per una alta participació. De fet, els experts en enquestes estan dient que si la participació se situa almenys sobre el 72% o més, aleshores és quan el govern de coalició tindrà més oportunitats de tornar a sumar. En canvi, si ens n'anem per sota del 71%, doncs serà més difícil i serà més fàcil que sigui la dreta la que pugui votar. En tot cas, ara ha transmès un missatge molt, sí, molt relaxat. crec que és el que ha transmès, tot i que aquesta última sortida, no? Aquestes dues voreres en què veiem crits d'enfrontament, era com una metàfora de les dues Espanyes que s'enfronten en aquestes eleccions, les dues concepcions, els dos blocs enquistats que se la juguen avui a les urnes.
I que semblava a nivell de mobilització...
I la polarització.
Polarització que té un efecte claríssim, que passi el que passi, es produirà aquesta polarització. Sí. Però que reflecteixen també l'interès que anà suscitant a mesura que avançava la campanya, perquè d'una banda tenies una dreta molt mobilitzada a l'inici de la campanya electoral, que d'aquí el nivell de fortalesa en què semblava que Feijóo estava afrontant la primera setmana, i la mobilització de l'esquerra al llarg de la segona setmana, no? Que això crec que també és un bon dibuix. Iva, què anaves a dir?
Sí, precisament això, que a diferència del que va passar fa dos mesos a les eleccions municipals, ara hi havia una resposta de militants socialistes a la porta del col·legi electoral. Cert. Que aquestes coses mai no són del tot espontànies, ni accidentals.
Ni unes ni les altres, no?
Ni unes ni les altres. Per tant, hi ha algú que s'ha preparat millor, i algú que ja anava preparat des de fa dos mesos. I després, destacar aquest tot tan absolutament relaxat de Pedro Sánchez, que m'ha recordat com va començar la campanya, que va començar anant a mitjans de comunicació molt poc...
hostils.
Molt poc hostils.
No, o sigui, hostils, molt poc pròxims.
Molt poc pròxims, i, bueno, i també de molt pròxims, però perquè, perquè quan va anar a l'intermedio allò era un massatge descomunal.
On va fer-ho també, el divendres.
Però amb un to que s'allunyava molt del to habitual de la política i del to habitual de Pedro Sánchez, que no havíem vist pràcticament fins a aquesta campanya, un Pedro Sánchez tan relaxat, tan proper... tant provant de mostrar-se que es va tallar amb el debat cara a cara que va perdre espectacularment, i aquesta setmana havia anat recuperant una mica la força i l'empenta. O sigui, podríem dir que la primera setmana de campanya la va guanyar Feijóo, la segona l'ha guanyat Pedro Sánchez, i aquest to relaxat, d'alguna manera, destaca més aquesta sensació de veure's guanyador com a mínim de la segona part de la campanya, per mi.
Sí, Manchon. És que crec que és el que ha de fer, en tot cas, per donar la sensació de que hi ha partit, no? Que hi ha la possibilitat de, com a mínim, arribar a una situació on no quedi clar qui ha de formar govern i que tingui opcions tot el bloc de l'esquerra. L'afavoreix més aquesta posada en escena que no la primera que vam veure la primera part de la campanya, on realment estava com a part per la pressió de Feijóo, però estava en una posició com molt continguda i molt a la defensiva. Tot passa en realitat per donar aquesta sensació, aquest esperit de que hi ha la possibilitat de que sí, de que pugui governar un altre cop al bloc de l'esquerra.
A mi em genera un dubte això, i és que no sé si és una qüestió impostada del Partit Socialista per voler generar una mobilització i per voler motivar el votant d'esquerres que està decebut o que està indecis o que està com estigui, o realment, i abans ho parlava del tema de les enquestes, o realment tenen informació verídica de que és certa aquesta remuntada,
potser
que estan tan frecs a frecs.
No?
Exacte. Està a mi, per mi aquesta és la clau.
Això m'ha dit una cosa sobre el tema aquest de les enquestes, que és una cosa que ho dic cada cop que hi ha eleccions.
Però és que hem fet...
O sigui, la quantitat de gent, que és com... que és el mercat de la droga, això.
Sí.
O sigui, hi ha gent en cantonadetes dient-te, aquesta és la bona.
Sí, però t'ho envien i posa reenviado muchas veces. Dics, hombre, reenviado muchas veces.
Una pila d'enquestes que no saps d'on venen, qui les ha tallat, qui les ha cuinat, literalment, com la droga, i que, sobretot, supersecreta, aquesta supersecreta. Aquesta vida no s'ha
d'anar. Que si el 6 truca, que si ell truca el 6 anagrames, posant-ho a Twitter,
anagrames. O es permet que es publiquin, que seria la manera de saber d'on venen, amb quina metodologia, o això però és sí camp pistrau.
Però això són els partits, que no ho han volgut. 2011 van reformar la llei electoral i no ho van voler canviar.
Que ha quedat claríssim en aquesta campanya, en totes, però en aquesta molt més, la voluntat d'incidir per part de les enquestes i de les empreses que fan enquestes. Però d'una forma claríssima, ho hem vist aquestes últimes hores, amb publicacions d'estadístiques, no? L'Oriol Bartomeus, el politòleg, que després l'Enric Juliana també ho va recollir a La Vanguardia en els seus tuits.
I el protagonisme de Narciso Mitjavila.
Home, que en Juliana se les han tingut a Twitter, també,
Entre ells ja s'han... Sí, s'estan estomacant, diguéssim. Però que és veritat, la influència, perquè tu pots dir, faig cas de totes...
Perquè es busca crear climes d'opinió. Primer amb les enquestes, i després... Quan hi ha el buit d'enquestes, aquesta setmana última en què estan prohibides que es prohibeixin les enquestes, que es publiquin enquestes, a més de forma absolutament absurda, es produeix aquest mercat negre de números que el que
no
es busca...
tan absurda, jo començo a pensar que no és tan absurda, està molt bé que no es publiquin enquestes
i que els
veïns sàpiguen
que els partits
però, igualment aprofiten aquest buit per intentar crear climes d'opinió, clar que sí, cada partit, i tots hem vist trackings interns que diuen dades completament antagòniques, no? Per tant, al final el que hem de tenir en compte és que la veritat la diran les urnes, vull dir, no ens podem agafar de forma fidedigna a qualsevol enquesta.
El que toca aconseguir és que la nit del debat era impossible i avui és una possibilitat. I per tant, és això, només és això que s'ha d'aconseguir. Només s'ha d'aconseguir això. I això avui Pedro Sánchez ho transmet. Sí, sí. És possible.
5 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Només deixem passar un moment per l'Armenteres. Armenteres...
Has bastat figues a la Figuera o no?
Sí que hi ha figues.
O sigui, no l'has vist abans de dir que era una morena, no?
Mirava el Sánchez, no mirava l'Ara.
Molt bé, Armen, digues
per això
que sí.
Preguntar, escolta, és una cosa que, com ens deia un oient, té tota la raó del món. És la declaració que ha aconseguit RAC1 en tota aquesta campanya electoral de Pedro Sánchez, després d'haver demanat reiteradament entrevistes i que semblava que sortirien. Al final, per aquelles coses no acaben sortint, però bueno, almenys... almenys hem tingut una declaració important sobre la campanya i sobre les eleccions, que és que aquell arbre és una figuera. Armenteres, ara que donar voltes, no, per Madrid, a veure què és el que es cou.
Sí, mira, deixa'm donar-te una dada. En aquests moments, al global de l'Estat, les meses que s'han constituït són el 96,31%. O sigui, ha començat la votació fa 25 minuts, hi ha un 3,69% de meses que encara no estan constituïdes, probablement perquè hi ha problemes, perquè no hi deu haver tots els presidents, tots els vocals que hi ha d'haver en aquestes meses. És un percentatge molt alt per ser l'hora que estem. A Catalunya és una mica millor, 99,41% de les meses constituïdes. El que hauríem declarar és que passa amb aquest 0,6% de meses catalanes que de moment encara no han arrencat, encara no s'han obert i on encara no s'hi pot votar.
0,6, no sé si és més o menys que en d'altres eleccions, continua sent un gran 99%, per tant, en principi la jornada electoral va bé. A 10:45, si no tinc mal entès, hi haurà la primera compareixença dels organitzadors de la jornada electoral per dir si tot ha arrencat amb normalitat, la festa de la democràcia i tots aquests tòpics. Armenteres, et deixo amb la Figuera, eh?
Molt bé.
Vinc. D'aquí una estona parlem.
És ben bonic, també us ho
això et perseguirà.
És un pati interior d'un col·le de monges, dels de tota la vida, aquí és on hem fet la declaració. Segurament en la imatge de Pedro Sánchez veieu la Figuera al final, i és l'únic arbre que hi ha en aquest pati, un pati que no té gens de...
La remontada de la Higuera, Armenteres. Contigo empecé todo. 3 minuts i 2 quarts de 10. Gràcies, Armenteres, fins ara. Fem res, una petita pausa. Per cert, una reflexió que em fa l'Arnau Mañé, molt interessant també, que ha anat seguint el Partit Popular aquests últims dies. Diu, tota la campanya Feijó ha anat dient que tothom vagi d'hora a votar per treure-s'ho de sobre, i va votar 11:45, que acabaran sent les 12. És una mica contradictori.
Una certa tranquil·litat.
Tres minuts...
En la línia de l'última setmana.
Arrossegant els peus.
3 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Pausa i de seguida continuem analitzant aquest inici de les eleccions del 23 de juliol. Eleccions espanyoles en plena canícula, en ple estiu i en plenes vacances per moltíssima gent.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Ho heu demanat i per fi és una realitat. Ja pots reservar les teves butaques amb Cinesa Unlimited Card i seure amb els teus amics subscriptors. Entra a la teva àrea de client i comparteix el codi per vincular els vostres comptes. Gaudeix del cinema sense límits de Cinesa, ara també en companyia. Consulta més informació i condicions a cinesa.es.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, uneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
En punt, ara 2:15 del matí, avui tertúlia XXL, segons li han informat el president...
Del comitè
d'empresa.
La patrona ha fet allò que fa sempre,
no, bueno,
que avisa amb temps per no poder negociar ni poder parlar amb els meus... Amb els
però és fort, això, jo no sabia que no se t'havia informat, president.
No, ja, sí.
El president del comitè d'empresa està indignat.
El director del programa, quan convé,
se'ns ha informat quan hem arribat.
Quan convé,
quan ja no teníem l'escapatòria. I la Sara ja hem avisat Carles.
No s'entén res del que esteu dient.
És la patronal. El president no sap mai.
Un cridat, la patronal, l'altre no sé què diu. Sara, amb la Sara González, amb la Tària Tàpia, amb la Iva Anguera, amb el Manel Manxón i el Carles Fernández, d'una jornada electoral que arrenca aquesta hora i que tinc la impressió que serà no llarga, no llarguíssima, perquè, com dèiem, avui, que, ostres, la idea del bipartidisme no és que s'hagi trencat, perquè ara, de fet, es reforça d'alguna manera, però és doble, no? Perquè ara hi ha, bàsicament, dos partits per bàndol, més les, els partits, diguem-ne, més regionalistes, o més de comunitats autònomes, o de nacionalitats, i des d'aquest punt de vista, en aquesta circumstància, ara el que passa és que tot és bastant possible. Mai s'ha produït que un president d'Espanya ho hagi estat havent perdut les eleccions, i això no és descartable que passi. Venim de dues vegades que s'ha hagut de repetir les eleccions, per tant, tampoc això és descartable que passi, i a mi el que em fa la impressió és que podem trobar-nos a les 11 o a 11:45 de la nit veient més o menys per on van els tiros sense saber qui és el pròxim president d'Espanya. No sé si esteu d'acord.
Absolutament. Jo crec que la idea de que el bipartidisme estava mort i ara revifa és, sobretot, més que el bipartidisme, són els dos grans partits. Va haver-hi un moment que donaven per morts tant el PP com el PSOE en diferents moments de la història recent d'Espanya, però va haver-hi un moment que Ciutadans es pensava que es menjava el PP i Podemos es pensava que podia fragmentar definitivament el PSOE, i ni una cosa ni l'altra. Ara hem descobert que els partits més institucionals són molt forts, sobretot perquè són molt forts a tot el territori, però no tornaran a governar sols, i en dos blocs molt definits. I el no tornaran a governar sols és el que ho defineix tot, perquè el que hem de veure és si el PP pot governar sol, si ha de governar obligatòriament amb Vox, o si no arriba a governar perquè no tenen majoria suficient, i tot depèn, per exemple, d'algun partit català que va donant consignes pensant que no serà important i potser ho acaba sent.
Sí, és que la memòria és molt curta. Vull dir, estem parlant amb total tranquil·litat de que s'ha acabat que algú governi sol, estic completament d'acord amb tu, però és que hem tingut el primer govern de coalició de la història de la democràcia.
Ah, sí.
I és una fórmula que primer tothom es va posar les mans al cap, després la dreta va fer tot això del govern Frankenstein per els suports que tenia per poder governar, però és que si Feijóo vol intentar en solitari, haurà de fer exactament el mateix. Haurà d'anar a buscar el suport dels partits que calgui, fins i tot. I si Junts decideix... Sé que no, faig hipòtesis, però si Junts, pel que sigui, acaba abstenint-se. I si algun altre partit... I si els nacionalistes bascos...
Però hi ha una diferència molt important,
sí, però...
Tania, que el segon de Feijóo no és substituïble.
No, no, clar.
El segon de Feijóo sempre ha d'estar en l'equació.
Això determina la resta.
El PNB
ja ho ha dit.
I el segon no hi van.
Més enllà dels pactes, la reflexió era que, ostres, estem parlant, hem assumit amb total naturalitat als governs de coalició, quan el 2019 era un element que tothom deia com funcionarà això. Sí. I fins i tot la dreta durant tota aquesta legislatura s'ha passat doncs insinuant que no és una fórmula vàlida, i ara juga amb això del president perdedor. Escolteu, és que no té el sistema parlamentari com és.
El 19 era, jo crec que en el subconscient de la gent, unes eleccions més parlamentàries, per tant, havia de guanyar el PSOE o el PP, i aquestes són en el subconscient presidencialistes al tope.
Sí. Sobretot per a la dreta.
O Pedro Sánchez o Feijó.
Perquè sabem que no, perquè el que votem és diputats.
Però que, exacte, perquè els parlamentaris voten els diputats, és diputats.
Hi ha una fórmula, perdona, Sara, que és la possibilitat de que, jo crec que la pressió serà evidentíssima, perquè hi ha una part de sectors econòmics, institucionals, de tota mena, que si guanya Feijó demanaran al PSOE que s'abstingui.
Amb una cosa que jo crec que aquí s'ha equivocat el PSOE a l'inici de la campanya, quan assenyalava Vox com el rival a batre. Perquè la resposta era molt fàcil. Doncs si no vol Vox, que és el que va fer Feijó, li van deixar safata de plata. No vol Vox, abstinguis.
És el primer que farà Feijó, eh? Per tant, si guanya, truca al PSOE.
Evidentment, perquè tu has muntat una part de la campanya dient que el perill és Vox. En la que t'adones, jo recordo perfectament quan Zapatero va a una entrevista i diu no, el riesgo no és Vox, és el PP.
Això seria una estratègia molt bona del Partit Popular si, després de les autonòmiques, ho hagués fet i hagués dit a Extremadura o a la Comunitat Valenciana.
No és creïble.
Que ells mateixos, ara no recordo el primer cognom, el Pons, el del
González
Pons, dient que havia estat un president molt bo a la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. Sí. És a dir, si el gest hagués estat volem governar amb vosaltres, des del primer moment l'exercici de pressió cap al PSOE hagués estat evidentíssim, i això el PP no ho ha fet, no? És bastant...
Llavors que al revés tampoc, hi va haver una repetició electoral perquè hi va haver la pressió de Sánchez que no es volia abstenir per ser president Rajoy.
Ara és poc creïble quan li demanis al PSOE, perquè és veritat el que deia en el debat Sánchez, home, doncs a la resta de les comunitats no heu fet això, ni heu fet l'oferiment.
Sobre el reforçament del bipartidisme, que és cert que s'està produint, el 2015 vam veure el seu moment de màxima debilitat, perquè va ser quan especialment Unides Podem i Ciutadans van irrompre amb força al Congrés dels Diputats, i després és veritat que en un temps rècord fins i tot es va veure que allò de l'assalt als cels o els sorpassos doncs es feia a miques. I ara és veritat que tornem a un escenari de reforçament del bipartidisme, però no és el bipartidisme que teníem abans, perquè ara és el que deia a l'inici de la tertúlia. No guanya només qui queda el més votat, sinó que guanya qui és capaç de teixir aliances. I aquí el principal problema amb el que es trobarà Alberto Núñez Feijó, si no suma amb Vox, és que aquí tindrà moltes dificultats per pactar, perquè han fet d'alguna manera política de terra cremada anant de la mà de l'extrema dreta. I si es queda, posem per cas, amb una suma de 170, haurà d'anar a buscar a partits petits, que ja veurem alguns d'ells si treuen representació, com Coalició Canària, com Teruel Existe, com UPN, veurem si igualment entren i si arribessin a sumar, i també si volguessin, si es prestaran a una suma d'aquestes característiques. Vull dir que ens podem trobar en una situació insòlida amb què sumin fins a 170 però que no puguin arribar a la majoria absoluta, i per tant Pedro Sánchez per altra banda necessiti a tots els partits,
és que la majoria absoluta no la tindrà ningú, ni a la segona volta,
per poder ser president. I aquí és on es poden donar situacions molt complexes de gestionar, com la que abans em sembla que apuntava, no sé si la Tània o el Xavi, no? que Junts acabés sent absolutament decisiu sobre si es produeix una investidura de Pedro Sánchez o no, amb totes les divisions internes que això implicaria en el partit.
La certesa per mi és que...
Home, és que, perdona, és que crec que Pedro Sánchez ara mateix no hi ha gaires enquestes que diguin que no ha de pactar amb tothom, amb literalment tothom que hi hagi, excepte PP.
I ha dit com un mantra durant tota la campanya la frase, quan l'han assenyalat pels pactes, ha dit: jo busco votos debajo de las piedras. L'ha dit absolutament a cada...
Però la imatge de Pedro Sánchez anant a parlar amb Carles Puigdemont serà, si es produís...
Ui, no sé jo.
Molt interessant.
Però,
no ell, sinó els seus amigats o el que sigui.
Estem donant per descartat que Núñez Feijóo ha trencat molts ponts presentant aquesta imatge de més que probable aliança amb Vox, cosa que el PP incomoda moltíssim.
Permeta'm un segon, ara et torno la pilota, però Sergiro, crec que Gabriel Rufián és ja el primer candidat que votarà a les eleccions, Cesc?
Sí, sí, és el primer candidat català, diguéssim, que votarà en aquestes eleccions. Ho fa a l'escola Mercè Rodoreda de Barcelona, acompanyat de la seva mare, de mateix.
A Badalona, no?
Que la persona que està davant seu a la cua... A Badalona, sí, sí. L'escola Mercè Rodoreda de Badalona. Primer votarà, diguéssim, la seva mare i després ho farà ell, abans d'atendre, doncs, els mitjans de comunicació. És veritat que fa una estona estava parlant amb els seus assessors de premsa preguntant què puc dir i què no puc dir, perquè al final han de fer...
És així, és que és veritat...
Per dir alguna cosa nova i no demanar el vot.
Clar, no, el que no es pot fer avui és demanar el vot, i a partir d'aquí jugar... Hi ha molta gent que juga al límit, jugar a la línia.
Participació...
No, clar, la participació és un dia històric, llavors surt això de la festa de la democràcia, partido.
És propici a pocs filtres. Clar.
Què diu de ventilador? He sentit, Cesc, comentava alguna cosa al ventilador, m'ha semblat. Sí, sí, hi ha un ventiladoret allà, eh?
La seva mare s'assembla a Julia Otero.
Sí? Sí, senyora.
Jo no ho he sentit. Sí, que és veritat.
Això és la figuera.
Té una retirada. Sí, certament té una retirada.
Sí, sí.
El que sí que és veritat, que aquí fa bastant...
Digues.
Aquí fa bastant taca.
Fa bastant
taca. I veiem que... No, dic que és veritat que aquí, en aquest col·legi, fa bastant calor i els membres de les meses tenen unes ampolles d'aigua molt freda, diguéssim, acabades de treure de la nevera.
I ara sí que veiem a Gabriel Rufián, que s'acosta a la mesa electoral i votarà. Ara mateix està saludant tots els membres, porta el seu DNI. I avui Gabriel Rufián, camisa blanca, també texans, imatge esport, per entendre'ns, mànigues arremangades, i un col·legi electoral pràcticament buit, no?
Molt poca gent de moment en aquest col·legi electoral. Pràcticament només hi ha els apoderats de cada partit. Els apoderats de cada partit, dèiem, i sí que hi ha molts mitjans de comunicació, sorprèn, perquè en votacions d'àmbit català, i que no siguin unes eleccions autonòmiques, és difícil veure molta expectació, i podríem dir que aquí hi ha una trentena de càmeres perfectament. Gabriel Rufián, que ara mateix ha dipositat el vot al Congrés, i ara ho fa al Senat.
Recordem que avui és el dia dels dos sobres, el sobre salmó i el sobre blanc, que aquestes alçades a vegades encara no sabem votar amb un i amb l'altre. Ara de seguida sentirem a Gabriel Rufián. També ens dona pistes de la manera en què s'enfoca la jornada electoral, que sigui Gabriel Rufián el primer que va a votar, des del punt de vista dels equilibris també dins de Catalunya, dels partits que volen treure una mica de més al cap i que volen tenir més minuts de pantalla. He de dir que a mi em sorprèn molt l'horari de les votacions en general de tots els candidats, els catalans i els espanyols. Van molt tard tots.
Són pres amb tranquil·litat.
Però molt tranquils.
I després que si la calor, que si no sé què, que si els consells per... Escolteu,
la gent anirà a votar, Meritxell Batet va votar a les 12 del matí, i Botran també. A la majoria aniran a 2:15 del matí.
Votar i vermut, Xavi. Votar i vermut, això sí que és una tradició.
Votar
a casa meva això es fa sempre.
A Barcelona és un brunch.
No, fora. Mentre hi hagi pinxo de tortilla...
És més cool.
Aperitiu de tota la vida.
Exacte.
D'aquí a 4 minuts arribarem a 9:45. Ara de seguida sentirem Gabriel Rufián. Però no sé si ja parla Cesc. Gabriel Rufián...
No. Encara no. Val. Estan fent aquests equilibris per preparar-se a tots els mitjans per poder
Perfecte.
Parlar en condicions.
Ens avises. Iva, t'he deixat amb la idea a la boca, discúlpa'm.
No, cap problema. El que deia, que... no hem d'oblidar d'una banda que el PP també està molt incòmode amb la perspectiva de pactes amb Vox, perquè és un soci, a banda del que podem pensar de l'extrema dreta tan ingovernable com Podemos ho ha estat pel PSOE, en termes de gestió política, i ho estan demostrant a Castella i Lleó, i ho començaran a demostrar a València i a Balears estan apuntant maneres, i ha cultivat altres pactes, no només amb el PNB, i el PNB ja està ensenyant la puteta. Vull dir que si estem... Tot depèn dels resultats, efectivament, però si estem parlant d'un resultat de partida 160, el PP pot buscar altres aliances.
Ho buscarà, a partir de 160 ho buscarà, però hi ha un element amb el PNB que cal tenir en compte i que el tenen molt interioritzat al Partit Socialista, i és el següent. A l'Euskadi governa el Partit Socialista d'Euskadi amb el PNB. Tenen eleccions la primavera vinent. Si tu fas president a Feijó, és que l'endemà allà et convoquen una executiva i la que es lia, perquè és que li estàs posant en safata a Bildu, que per primera vegada guanyi les eleccions i pugui tenir una
mecària de Bildu. És probable que guanyi avui Bildu.
I de fet avui és probable que
clar,
Bildu
trobo molt
tregui
difícil,
més escons que el PNB.
Clar, trobo molt difícil que el PNB, de manera molt fàcil, faci a Feijó president.
El que passa,
sentim
el que passa
ara mateix Gabriel Rufián, crec que en directe hi ha els micròfons al Sergi, no?
A la ciutat, a la tarda,
Així que entenem perfectament doncs, que fa un dia formidable, que tothom tindrà els seus plans, doncs que la majoria del possible el primer sigui doncs, votar, participar de lo que sempre s'ha anomenat doncs, la festa de la democràcia, tenint en compte que segons el que passi aquesta nit doncs, potser deixa de ser una festa. I un segon missatge, que tothom entengui, i ho dic amb, evidentment amb tot el respecte cap a tothom, que tothom entengui que malauradament l'únic dia on tothom té el mateix poder, on tothom té la mateixa capacitat de canviar les coses, de transformar les coses, és avui. El dia que tens el mateix poder que aquell o aquella que t'explota o que et menteix o que represalia, doncs és el dia que es vota. Així que tothom sigui conscient perquè malauradament és així.
En castellano, por favor.
Bueno, no seré muy original. Primero decir que la verdad es que...
Doncs Gabriel Rufián encara fa la seva declaració en castellà i ha començat explicant que en aquesta escola on ha votat avui es colava quan era petit per jugar a futbol.
Carai. Efectivament, Gabriel Rufián a Badalona. Sí, ha fet aquesta frase de avui és el que sempre s'ha dit que és la festa de la democràcia i depèn del que passi aquesta nit deixarà de ser una festa. Que és una apel·lació directa, tothom ho entén, a l'ultradreta de Vox entrant en les institucions.
No, només per acabar l'argument que estava fent abans, el que volia associar amb el PNB és que fins ara no ho havia fet mai i és que ha començat a dir, a assenyalar el PSOE i a Podemos com els responsables de blanquejar a Bildu, que és un discurs que el PNB no havia fet mai i és un discurs que la costa molt al PP. Per això dic que veurem pactes variables.
Tres quarts de 10 del matí. De seguida saludaré també a l'Arnau Mañé, que ha seguit la campanya del PP, perquè ens posi una miqueta de llum en tot el que ha significat aquesta campanya des del Partit Popular i des de Feijó. Com han estat els missatges en un lloc o un altre? Com ha estat el viratge en els últims dies de campanya per veure quina és l'estratègia de fons aquesta que deia la Ivanguera. Tres quarts de 10, fem res. Tres minuts de pausa i de seguida tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure. Està viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Només aquest estiu amb Xin Xin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xin Xin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica. Només fins al 31 de juliol.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Atrevit, capaç, 0% emissions, fins a 610 quilòmetres d'autonomia, 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Vine a Bacus amb el Val Escolar de la Generalitat abans del 31 de juliol i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. T'ho expliquem tot a les nostres botigues. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Ho has escoltat bé. Arriben les rebaixes a Ford Garatge Central, Ford Nicolás i Ford Tarraco Center. Renovem les nostres exposicions i tenim preus de liquidació en tots els nostres vehicles en estoc. Visita'ns a Figueres, Olot, Vic, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus i descobreix les ofertes formidables.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Gourmet La Vanguardia et porta els plaers fumats per l'estiu amb salmó i llobarro d'esmuc. Acompanyat per Vimes Rodó Incògnit Rosat, burrata de formatge de la mamma, un pack de cavieroli, oli i melmelada de llàgrimes del Canigó i pa de sègol d'espiga blanca. Tot per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix la teva moto R1250 GS Adventure amb més d'un 10% de descompte i de regal les maletes laterals. Només amb Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a les 10 del matí, acompanyats de la Sara González, de la Tània Tàpia, de la Ivan Guera, del Manel Manchón i del Carles Fernández. Aquest inici de votació, què us passa? Esteu rient, ja.
Estem nerviosos, Xavi.
T'ho estàs passant pipa.
Clar, estem... Home, és que són dies per passar-s'ho bé. Una jornada electoral que ha començat amb la figuera de Pedro Sánchez, perquè Jordi Armenteres no ha tingut res més a preguntar-li que si era una morera o una figuera, i em diu el Cesc Giró que les declaracions de Gabriel Rufián s'han fet al costat d'un plataner. A veure si hem d'anar analitzant la botànica durant el dia d'avui. 10 minuts i les 10 del matí. Deixeu-me afegir una veu aquí que sempre ens agrada sentir quan arribem en jornades electorals, perquè és un dels millors politòlegs que es poden sentir a tot l'estat, com és el Pablo Simón. Què tal, Pablo? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Sempre és un plaer poder-lo saludar, el Pablo. Pablo, escolta'm, primer, la imatge de Pedro Sánchez que hi ha anat a votar, el fet de ser el primer, dona un missatge ja, no?
Bueno, sí, i dona un missatge del que probablement farà la majoria dels espanyols, perquè no oblidem que ara mateix estem votant a l'estiu i això ja canvia les pautes de participació electoral, i jo per això donaria l'alerta de que cura amb la comparació amb els avançaments de participació que vam tenir a les darreres eleccions. Uh-huh. Perquè normalment a l'estiu la gent té tendència a votar molt al principi i molt al final de la jornada. I clar, en un context en el que sabem que la participació serà molt important, hem d'anar amb molta cautela, no? Però bueno, evidentment el Pedro Sánchez ha anat el primer. Jo crec que també per evitar imatges d'abucheos o d'aplaudiments o de sí, que sigui, directament per fer la votació i anar-se'n ja al que serà el seguiment que farà, suposo, el Palau de la Moncloa.
Efectivament, perquè de fet ens deia l'Armenteres també des d'allà que ha evitat el que va ser la imatge de fa 8 setmanes, no? Que és aquell crit de que te vote chapote, que quan van a votar precisament li van dir, i que va ser d'alguna manera, no l'inaugurador, però pràcticament d'aquesta frase que va ser pràcticament himne no oficial de campanya pel Partit Popular.
Doncs sí, efectivament, i jo crec que una de les qüestions claus també per explicar el resultat de les darreres eleccions autonòmiques i municipals, que no hem tingut gaire temps per digerir-les, o sigui, que és que no hem parlat gaire. Una cosa fonamental que vam veure aquestes eleccions és la transformació d'unes municipals autonòmiques tan rellevants com aquestes en una sort de primera volta de les generals. És a dir, va tenir un caràcter molt plebiscitari, es va parlar molt del govern central i molt poc de cadascú dels que realment es presentava a les eleccions, no? Els diputats autonòmics i els regidors. I jo crec que això va tenir implicació, i aquesta elecció encara és més plebiscitària. És a dir, encara parlem molt més de govern sí, govern no, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, que és exactament el que el Partit Popular volia, perquè cap a la seva estratègia és molt important que es parli molt de la figura del president i molt poc de les polítiques que ha fet aquest govern.
El sanchismo, no? El sanchismo.
Efectivament. Efectivament, perquè les dades indiquen que el president és molt més impopular que les seves polítiques. Clar. Si parlem d'ingreso mínimo vital, de salari mínim, de la llei d'eutanàsia, etc. No s'ha parlat gaire durant la campanya, diguéssim, del que ha fet aquest govern, i sí molt de la confiança i de la credibilitat dels candidats. I això jo crec que és el que explica la línia maestra de la campanya electoral del Partit Popular, i també el contraatac que han fet les esquerres la darrera setmana, centrant també la discussió en la credibilitat de Núñez Feijóo. I per això ha sortit molt el que és un mentider, el que no sap les dades o no parla correctament amb lo de les pensions, la seva foto amb Marcial Dorado, O sigui, que han tornat tot en una campanya molt personalitzada.
Després del que ha passat aquesta última setmana i per les dades, perquè el Pablo Simón sempre té dades, i sempre comentem amb ell que això de que hi hagin, que no es puguin publicar enquestes, és quan entra la droga mal tallada a totes les cases, perquè tothom li arriba un sondeig, este es muy importante, este no lo cuentes a nadie, este llega directo desde la Moncloa, este llega de la cadena SER, este llega de donde, no sé dónde, ¿no? Pero sobre todo, pásalo, ¿no? Bueno, doncs això acaba passant així, ¿no? Pablo, d'alguna manera és cert la percepció que anà passant els últims dies que hi ha realment partit?
Sí, bueno, és cert la percepció de que l'esquerra ha millorat durant la darrera setmana. Dona el mateix quin tracking o quina enquesta tu et fixes, en totes hem vist que l'esquerra ha millorat un poc. Això implica que la situació estigui totalment oberta, no és el mateix millorar des de molt a baix, clar, que des d'una posició més intermitja. Però és que no us podeu creure el nivell d'intoxicació que estem patint.
És bestial.
O sigui, és brutal, perquè encara que tenim alguns consensos, és a dir, gairebé totes les enquestes, incloent els trackings, donen a un partit socialista que està al voltant del 28%, que és molt semblant al que va tenir les darreres eleccions, gairebé totes també donen un empat tècnic entre Vox i Sumar, el que tenim és una desviació amb els resultats del Partit Popular increïble. O sigui, tenim des d'algunes enquestes falses, diguéssim, o trackings, que donen una situació molt semblant a la que té el Partit Socialista, és a dir, un 31% pel Partit Popular, fins a algunes que donen un 34-35%. O sigui, estem parlant d'unes variacions brutals. O sigui, que jo directament el que faig és no prestar-les atenció i fora.
Mm-hmm. Sobre la decisió finalment dels electors, avui l'Enric Juliana diu que això va de 20 escons, quin pes creus que té finalment en el que succeeixi a la governabilitat d'Espanya el que passi avui dins de Catalunya?
Doncs jo crec que tindrà importància, perquè ara mateix tenim una pelea en empat tècnic entre tres formacions per la segona posició. Sabem que el PSC serà probablement el més votat, uh-huh, i que tindrà la major part dels escons. Això és molt probable. Ara bé, tenim una pelea en aquest moment entre Junts, Esquerra i el Partit Popular. I com mínim el Partit Popular aspira a tenir representació en tres de les quatre províncies. Aquí la qüestió clau és en l'efecte de compensació, perquè recordeu que tradicionalment les esquerres en Espanya, quan eren competitives, tenien un eix que iba des de Catalunya fins a Andalusia. Però és que Andalusia està totalment perduda per l'esquerra. I una senyal que al meu pare és molt clara és que les activitats que ha tingut el Partit Socialista i Pedro Sánchez a Andalusia han sigut mínimes. Clar, la qüestió és, Catalunya és suficient el seu pes demogràfic i en termes d'escons per compensar el que la dreta tingui un molt bon resultat a Andalusia? Jo ho dubto. O sigui, jo crec que és una situació que posa en una... Si el Partit Popular arriba a la segona plaça, a la segona posició, jo ahí ja veria clar el que la dreta sí que tindrà majoria. Si per contra la situació és que el Partit Popular té un resultat que no és tan important, llavors sí que hi haurà més partit. Però en qualsevol cas, quan parlem de partit, estem parlant d'un eventual bloqueig.
O sigui, tu,
estem parlant d'aquest escenari, no?
Tu reclamaries que la molt bona part de l'atenció en el recompte sigui el resultat del PP a Catalunya.
Sí, jo crec que això nos dona una pista molt bona. Jo recordo una anècdota de l'any 2000, quan l'Aznar va sacar la majoria absoluta, la seva sorpresa, no? Si atenem a les seves memòries, que va tenir quan va treure un escó a Girona, el Partit Popular. I quan va passar això va dir, ostres, majoria absoluta. Vale, o sigui que si el Partit Popular penetra totes les províncies catalanes, si és un resultat que pràcticament la col·loca a la segona posició, jo crec que això sí que ens estarà indicant que la dreta està molt forta.
Mm. Bueno, recordo que aquelles eleccions el PP va tenir 12 escons a Catalunya i el guanyador que va ser el PSC en va tenir 17, vull dir que, clar, efectivament la distància era molt curta. Lina, s'ha de preguntar algunes coses, Sara, en el Pablo.
Sí, bon dia, Pablo. Jo et volia comentar, quan parlem amb el Partit Socialista aquí a Catalunya, efectivament el que és important per ells, diuen, no és tant guanyar, sinó el diferencial que obtinguin d'escons respecte al Partit Popular. I ells parlen d'un diferencial de 10. Això està justificat, aquest diferencial? És a dir, marca la diferència que hi hagi una distància de 10 diputats entre PSC i PP per poder tenir un escenari en què Pedro Sánchez pugui reeditar el govern de coalició?
Bueno, jo crec que sí que té importància, però torno al mateix, no és només Catalunya que sigui aquest diferencial de 10 escons, és que el problema són els diferencials que tindrà el PP a Andalusia, a Castilla i Lleó, a Madrid, a Galícia i a Aragó. O sigui, és que estem parlant de que encara que clarament, com sempre passa, Catalunya està molt més cap a l'esquerra, i això implica allà el PSC en alguns moments, però recordeu que també Podemos va guanyar les eleccions generals, va ser el primer partit també, encara que no hi hagués molt diferencial. La qüestió clau és la recuperació del PP. I aquest és el que marcarà el diferencial. Clar que el PSC espera tenir un molt bon resultat, però jo tinc els meus dubtes de que això pugui compensar els escons que vindran per altres territoris de l'Estat. Aquí és la dubte, no? El nivell de la seva recuperació i el diferencial.
Manchón.
Sí, Pablo, hola, bon dia. Jo et volia preguntar que quan parlem sempre de participació i diem que si passa d'un 70-72% i per tant és bastant més important que l'any 19, a les esquerres tenen més opcions, podem pensar al contrari, que una major participació el que pugui afavorir és un vot cap al PP? És a dir, que hi hagi una distància i que la marqui la major participació?
Mm. Doncs és una molt bona pregunta, perquè hi ha un mite, no?, que és la qüestió de la participació electoral i que una molt gran marca necessàriament que les esquerres estan en una situació més competitiva. A mi el que em preocupa és que la participació és el més difícil d'estimar a qualsevol enquesta, perquè clar, tenim tanta gent que diu que no sap, no contesta, però al mateix temps diu que anirà a votar, que tenim molta gent que amaga la seva abstenció. I ara mateix les estimacions estan, com tu molt ben has dit, entre el 70 i el 72%. Si tenim una davallada, és a dir, si estem per sota d'aquest nivell, probablement la sorpresa serà molt favorable al Partit Popular. Per què? Perquè la dreta està molt més mobilitzada. Si comencem a veure una participació alta per sobre del 73, ja la situació estarà una mica més oberta. Però això no implica que necessàriament l'esquerra estigui en una situació més competitiva.